Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'esco és del Vila-real a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio. A la ràdio, a internet, en radiovilareal.info i ara també amb l'opció del podcast.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Ahir parlàvem de com i de quina manera se presenta la recta final de la temporada per al Vila-real Club de Futbol, amb una lluita oberta amb dos clubs, l'Atlètic Club i el Reial Betis, que són conscients de que se juguen els tres moltes coses, en lo econòmic, en lo esportiu, en lo històric, perquè el que isca guanyador d'això és guanyador d'una lluita que, torne a dir, per a mi és una de les més interessants que recorde. Ja vos vas contar ahir que l'Atlètic firma la seva tercera millor temporada, que el Betis firma la seva sisena millor temporada a aquestes altures, que els dos volen ser Champions i que els dos van apretar de valent per a intentar ser-ho. El Betis ve volant després de les millores que ha fet en el mercat hivernal. El Vila-real de futbol de Marcelino és el, diria, equilibrat durant tota la temporada i l'Atlètic Club era el favorit. A dia d'avui, els tres diria que estan més o menys igual i veurem qui és capaç d'aconseguir i tirar avant este repte. La bona notícia és que n'hi ha plaça doble. La quarta i la cinquena donen opció a Champions. Per tant, seria una possibilitat més oberta. Estava analitzant el calendari d'uns i dels altres. Recordeu que nosaltres juguem més partits i més o menys els dos tenen un calendari paregut. L'Atlètic Club jo diria que té el calendari més difícil. Ve ací, va a Vallecas, va al Bernabéu, rep a les Palmes, va al derbi davant de la Reial, juga contra l'Alavés en casa, va a Getafe, va a Mestalla i tanca el curs de casa contra el Barça. El Betis va a Barcelona este cap de setmana, ens rep a nosaltres el següent, va a Girona, rep al Valladolid, va al camp de l'Espanyol, rep a Osasuna, va a Vallecas, va al Metropolitano i tanca l'any davant del València en casa. I nosaltres, ja sabeu, ve l'Atlètic Club, anem a camp del Betis, anem o rebem a la Reial, anem al camp del Celta, rebem a Osasuna, anem a Girona, rebem al Leganés, anem a Barcelona i tanquem en Sevilla i Espanyol entremig, els dos en casa. Perquè vos feu una idea de com està el panorama, l'Atlètic Club, que tenia mig sancionat de tapadillo a Sancet per una història molt rara que estan contant en Bilbao i que ningú explica del tot, un accident de cotxe, que el que conduís anava com les greques, ell al costat, bueno, una pel·lícula més rara que rara. I allí estava Sancet, que diuen que primer tenia una cosa, que després ne tenia una altra, però no jugava. Sancet és l'estrella de l'Atlètic Club. Sabeu el que han dit avui els periodistes que estan alrededor de l'Atlètic Club? Que Sancet diumenge juga. Que ja no n'hi ha Porsche Blanco ni coses rares. Diumenge Sancet juga. Perquè se ho juguen. Mentrestant, el Betis, que té partit contra nosaltres el dia del diumenge de Rams, està preocupat. Perquè allí ser del Betis és molt ser del Betis, però ser cofrade ho és més encara. Han estat valorant i suposa que s'han donat compte que igual tenen una afluència no tan important com deuria de ser. I què han fet? Per primera volta en la temporada obrin l'oportunitat de que béticos abonados i no abonados puguen anar al futbol a un preu reduït. És a dir, obrin les taquilles per a ficar a rebentar el camp el dia del Vila-real. Califiquen de finalíssima el partit del Vila-real de futbol a nivell de que està sancionat Isco per a jugar contra el Barça, tenien l'opció de recurrir la targeta i que Isco jugara contra el Barça, però han decidit que no, que per a d'ells és millor que Isco descanse contra el Barça i jugue contra el Vila-real. Com vos vas dir ahir, això és una lluita de 10 partits, 9 per a d'ells, a morir. Difícil, perquè són dos clubs històrics, importants, amb una inversió, si no igual, més forta que la teua i a mi la sensació de que els dos tenen un projecte més construït que el teu i aporten uns anys. Però bueno, crec que este Villarreal és sòlid, és competitiu i pot fer front a aquest repte. Avui escoltarem el que diuen Don Manuel, Valverde i Marcelino al respecte d'aquestes properes jornades que venen. També escoltarem el que vam dir en la tertúlia, també ho analitzarem en Luque Namenábar i mirarem un poc com està el panorama. Però, torna a dir-vos, se presenta una Lliga a 3 espectacular. En esta Lliga, en la que importa més els vídeos de Real Madrid Televisió que qualsevol altra cosa, crec que seria interessant que s'entraren també el tir en esa lluita per la quarta, cinquena i sisena plaça. Ho dic ara, veient com estan els tres, veient com són els tres clubs, està clar que un dels tres quedarà fora. No sé si serà un fracàs, cada un valorarà com vulga o com vulga. En esta vida és molt fàcil tildar de fracassos el que altres fan, però sempre hi hauria que analitzar fredament tots els condicionants i totes les situacions. El Villarreal està on devia i ara té que fer el més complicat, rematar-ho. Però fàcil no va ser. Això sí, ho he entrenat Pep Gay, que ja és bona notícia. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
A quan han ficat les entrades del Betis per ficar a reventar l'estadi quan anem nosaltres?
Goles 20 euros, fondo 25 i preferència 40.
Des de que era Don Manuel president no havia ficat el Betis entrades tan barates. Com veieu, a sova de veres, i va en sèrio. Va en sèrio perquè el Betis ha gastat 188 milions d'euros, dels quals aquest estiu havia demanat un préstec de 125 milions a Goldman Sachs, se diu, per a intentar fer front als deutes i allargar la situació econòmica que estava patint. És a dir, estos primers 3 anys només paga interessos, els pròxims 7 anys, durant 10, té que pagar esos 125 quilos. És important perquè l'Atlètic Club, com vos deia, està en un dels moments, jo diria, esportivament, més serios. I necessiten també estar en Europa i continuar estant en Europa. Perquè cal recordar que l'Atlètic Club s'ha tirat 8 o 9 anys fora d'Europa, sense poder disputar-la. Els dos rivals que tenim jugaran competició, és a dir, tenen una eliminatòria que els pot despistar, els pot cansar, els pot complicar. Això juga al nostre favor. A la nostra contra, que des de fa un temps el VAR i la madre que lo parió no n'endivina una. Però igual canvia l'aire i bufa millor. Esperem que així siga. Avui també vull parlar-vos de la parella de davanters del Villarreal Club de Futbol. Una parella low cost comparada en lo que ha costat o han costat altres parelles de davanters que estan en el top 5 de golejadors de la Lliga. Lewandowski i Rafinha són la parella més golejadora del campionat. Mbappé i Vinícius, la segon. Sorlot i Julián, la tercera. La quarta la formen a Jose Pérez i Tierno Barri. Pa que vos feu una idea, Julián, en lo que mos han pagat per Sorlo, que són 32 quilates, nosaltres hem pagat els dos davanters que tenim. Sorlot i Julián porten 22 gols. Ayoce y Barre 21. Ayoce y Barre han costat 18 quilos. Julián y Sorlot n'han costat de tocateja 107. Però és que estava mirant que de Julián encara ne durien 15 més. O siga, que 122 milions. No està mal. Els nostres han encertat. O algo. I vos dono un altre dato que després ampliem que m'ha fet gràcia. De les 5 grans lligues, davanters centros menors de 23 anys que tenen millor estadística golejadora després de 100 remats a porteria o de 100 remats. Tierno Barri és el tercer de les 5 grans lligues. Un tal Rodrigo Muñiz del Fulham, crec que és brasiler. Un tal Emmanuel Emega de l'Estrasburg, un tio d'un 96. I l'amigo Barri. Sabeu qui va darrere de Barri? Qui diries? Un davanter gran, potent, de color, que juga a Anglaterra, que juga a una camiseta blava, que juga a un de los grandes, de los Big Six,
El Uquera Nostre.
Uquera Nostre. ¿Ya sabes quién es?
Ya me puedo imaginar quién es.
Manda huevos. Té millor bagatge golejador tierno barri que Nico Jackson. Les coses que acabarem veient. Com dèiem, ha tornat a treballar el Villarreal Club de Futbol i això ja és un no parar. Ha tornat a treballar l'equip de Marcelino García Toral amb un nom propi, el de Pap Gay, al que han vist d'entrenar amb normalitat. Falta un, Rubio.
Pepe.
No entrena i no sabem què li passa. Me van dir a mi des del Villarreal que també podria recuperar-se, que lo seu no era molt greu i que també eren optimistes. Si recuperem a Pape i a Pepe, es tindríem a tots a sessió d'Illas a Coma, que avui és notícia perquè per primera volta i en el solè d'abril l'han vist del camp.
Ja ha començat a fer cosetes, com va dir l'altre dia en el Twitch del club. En abril anava a començar i avui és abril i ha començat.
Collons, el 1 d'abril, no s'ha esperat ni un dia, eh? Què passa? Que Ilias este any no va a jugar. Ho té per una temporadeta. O siga que vaja a poc a poc, que tampoc tinga, que no tinga pressa. Que estiga per la pretemporada, que estiga bé, que estiga recuperat i que torne com era. Aquesta seria la millor notícia. Perquè estava sent un dels destacadíssims, eh? Pels preocupats i assustats i demés fauna, Gerard estava?
Sí, Gerard estava.
Vale, vale. El resto?
També, el resto també.
Muy bien. Ara escoltem el que van dir diumenge Don Manuel Valverde i Marcelino d'esta recta final de 10 partits. Ja has escoltat el calendari. Jo crec que el Betis té un calendari, no vaig a dir, no sé si dir més assequible, perquè al final ja... Jo crec que el que més difícil el té és l'Atlètic Club, eh? Si l'Atlètic Club té que jugar contra nosaltres, contra el Rayo allí, contra el Rayo en casa, contra el Madrid en el Bernabéu, contra la Real en San Sebastián, contra el Getafe en Getafe, encara que nosaltres hem guanyat, encara que pugui estar salvat, és difícil, contra el nostre València, que podria estar jugant-se la vida perquè faltarien una jornada, no sé si s'haurà salvat ja, i acaba en casa contra el Barça. Tu dius que és millor pensar en passar en l'Athletic Club perquè el Betis sí. És factible. Oye, que ho passi.
Jo, realment, hi ha una opció de que els tres anem a Champions. Si el Villarreal queda al quart, el Betis el quint i l'Athletic el sis i guanya l'Europa League.
Claro, però això no ho sabran fins que guanya l'Europa League. No crec que és de l'Athletic Club firmen lo de quedar el sis, eh?
No, però
no lo veo, eh?
Si quedes davant de l'Athletic vas a Champions.
Sí, sí. Si quedes davant de l'Atlètic, però pago. Bueno, ara mateix ja depèn de nosaltres. Si els guanyem així...
I guanyem cert, el pendent?
Ens van pelar 2-0. El gol a veràs n'hi hauria que equilibrar-lo. I guanyem el pendent, ens igualaríem. Per passar d'ells, tindríem que guanyar 3-0. Però, fa no res, estàvem a 8 punts, eh? Per tant, veurem. És una llàstima, perquè si tu hagués guanyat a l'Espanyol, ara estaries a 3. I aquesta sensació que és la que tenim matos en el Betis, de tindre'ls ahir al coll, mossegant, és una bona sensació. Per cert, ahir va empatar el Celta a casa i és un bon resultat perquè el Celta podia col·locar-se en 42 punts i marcar la línia de la plaça europea, que ara mateix és de 40 punts. Si el Villarreal guanyara l'Espanyol, la diferència del Villarreal a falta de 9 jornades seria de 10 punts sobre els perseguidors, és a dir, sobre la plaça que marca Europa League. Que home... Seria un drama, però no, tampoc seria la muerte, no?
No, no.
Per tant, tindre a estos equips ara mateix a 7 punts de distància amb un partit menys és una bona notícia. I jo crec que el Villarreal té que intentar assegurar la plaça europea que puga i, si és possible, la plaça Champions, que seria la més divertida, la més guapa i la més interessant. Primera pausa i comencem.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
18 sobre les 2. Quan vam saber que s'emportaran Alexander Sorloth, ara ja sabem tots que s'emportaran a Baena de l'Atleti de Madrid, a més barato, ja veureu, regalat, ni pagaran. És més, no sé com Baena no juga ja els últims 10 partits en l'Atlético de Madrid per anar entrenant i anar agafant ritme, no? Perquè llegis el que llegis i dius, joder. Però si no se tracta de que si tens contracte no pots negociar, ni pots parlar, ni pots fer res, no? O com està el tema? Eh?
Ja famosa, és que no se respecta això.
No, no, no sé. Espero que sí. Anem a lo nostre. Vos dia, jo me pareix destacable. Com diem, des de que vam saber que se n'anava Sorloth i que mos limpiàvem 23 gols, el Villarreal Club de Futbol va ficar la maquinària en marxa. Jo sempre vos dic que el Villarreal, equivocar-se, s'equivoca. Però moltes voltes encerta. Si no encertara moltes voltes, sent qui som, els diners que tenim, el poder que tenim, la influència que tenim, estaríem en primera ref. Vamos. Matemàtic. A partir d'ahí, des de fa uns anys, solen acertar. També la pifien. També la pifien. Però solen encertar. Una mostra és com hem afrontat les eixides de Philip Jorgensen i d'Alexander Sorloth. A ningú se li escapa que són els dos llocs més importants d'una plantilla. Si tu tens un bon porter i tens un bon davanter, tens moltes coses guanyades perquè són els dos llocs específics de veres. Tens que tindre un tio que les tire dins i un que te les pare. Almenys que les que van dins les pare. Algunes d'elles. I el Villarreal Club de Futbol va decidir que tenia que gastar-se pasta perquè havia guanyat pasta, perquè ja havia pogut equilibrar el seu tema econòmic, cosa que ara estan intentant fer equips com el Betis o el Sevilla i els està costant, i si no al tiempo. I com havia cobrat per els traspassos de Nico Jackson i també de Philip Jorgensen, va dir, vale, pues, tinc que gastar-me, els tinc que reforçar-me. Com ho faig? Puc buscar davanters veterans que me donen una solvència, una seguretat de rendiment, perquè ja els conec, perquè ja sé el que poden donar, o puc buscar un mercat jove que me doni progressió futur, que puga tindre traspassos i que en això puga tindre aquest equilibri econòmic que necessite. L'aposta va ser, per substituir a dos bons elements, vaig a fitxar-ne dos per cadascun d'ells. Dos porters i dos davanters. És a dir, per a substituir a Jorgensen, van fitxar a Diego Conde com a un porter que poguera donar-li competència a Luis Junior, pensant en Luis Junior com un porter de projecció de futur i que tenia que ser el que tenia que defensar la porteria. convenia de jove, de nou, i tampoc les teníem totes segures de que començara per això. Competint, dius, pues vaig assegurament en dos. I no ha eixit mal. Tens dos bons porters, jo crec que la llarga la progressió va ser Luis Junior serà el porter i Conde serà el suplent, o el segon porter, i que la idea és que si Luis Junior se fa porter, té tot el perfil de ser un porter que a la llarga pugues traspassar per molts milions. I en el cas de la davantera, ahir ho vaig viure jo, perquè m'ho van dir un dia d'això, de dir, no, així se tracta de fitxar-ne dos. Un, que tinguem la seguretat, o almenys que sapiguem que pot rendir-nos i que coneix la Lliga, competís en la Lliga, té un nivell alt i és una oportunitat de mercat, a Jose Pérez. I després n'hi ha que buscar un altre Nico Jackson. Necessitem un davanter gran, fort, que vagi a l'espai i que faci patir les defenses rivals. I claro, que tinga gol, perquè si no té gol és una jodienda. I ahir vam decidir fitxar a Tierno Barry per 14 quilos, un tio que havia jugat, pues això, la Lliga Belga, la Lliga Suïssa, dos ratos, i 4 quilos per a Jose Pérez per dir, tia, si m'heis mal Barry, almenys este alguna tirarà dins. Després de 29 jornades, els davanters que més gols han fet de la Lliga Espanyola i també de les grans lligues europees són Lewandowski i Rafinha, que porten 38 gols, 25 i 13 l'altre. 50 quilos va costar Lewandowski, 58 quilos va costar Rafinha i un plus de 7 o 12 milions que podria pagar més el Barça per Rafinha. En total, passem del plus 108 quilos. Mbappé i Vinícius són la segon parella més golejadora, 32 caragols. 22 Mbappé, 10 Vinícius. O sigui, Vinícius porta un gol més que Barry, eh? 50 quilos va costar Vinícius. Mbappé va pagar ell per vindre al Madrid, però ara resulta que han tret descomptes del Madrid i ha costat 115 quilos de prima de fitxatge. Es contem o no, 115 quilos? Si no...
Jo els contaria!
Home, jo també, però bueno... Si contem 115 quilos que ha costat Mbappé o que Mbappé vinguera al Madrid, gratis, un gratis de 115 quilos, eh? Són 165 milions. Sorloth i Julián Álvarez són la tercera parella més golejadora. 11 gols cada un, 22. Sorloth ha costat 32 i després Julián és una cosa raríssima. Ha costat 75, però després més 15. Bueno, ahí n'hi ha un... Crec que al final quasi arriben a 100 quilos. No sé com ho fan, però... Pasta. Si no contem els plusos, 75 més 32, 108 quilos. I la parella Jose Barry, 12 caragols 1, 9 caragols de l'altre, ne porten 21. 21 perquè a Barry li han cascat almenys 6 o 7 gols anul·lats per mil·límetres. Demà mirarem quants gols li han anul·lat a Tierno Barry d'eixos per un pèl, que diem l'altre dia, o per una falteta ridícula. Perquè, claro, són gols. Són jugades anul·lades a posteriori i per un centímetre. Quants gols poden haver anul·lat a Tierno Barry este any?
Jo crec que 6 gols anul·lats pot tindre perfectament, perquè no sé si va ser contra el Barça, no sé si li recorde un... Un altre partit contra les Palmes també crec que li recorde un o dos. O sea, que crec que sí, es traurem segurs.
Sou gent, tenim gent que és fantàstica. Segur que algú se recorda i mos es diu i mos ahorra la feina. Però jo diria que ne són un cabàs, eh? Que Tierno Barry podria portar perfectament entre 12, si algun d'ixos a mi... Si de l'altre dia els 3, un d'ells podia haver entrat, portaria 10. 12, 13, i no tots, eh? Sense marejar-te una miqueta. Crec jo, eh?
Vamos, recorde un contra les Palmes, crec que sí, segur, que no sé si rematava allí, i Barry, per aquella ansietat
contra
que tenia,
contra el
remata
Barça
i li el van anul·lar també per ansietat.
Sí, sí, contra el Barça 1, segur. I així n'ha més. Però bueno, que està bé. Que podia haver eixit mal, claro que podia haver eixit mal. Vol dir això que tens... no sé com dir-ho, que igual podia haver eixit a Jose Barry fora en un pebrera, no la tiraren dins. Però bueno... Ara mateix, atents, el que vos dia, de les 5 grans lligues, futbolistes sub-23, els davanters que després de 100 remats més alt índex de gol tenen. Un tal Rodrigo Muñiz del Fulham, un 6, o una expectativa de gol de 6. Un tal Emanuele Mega de l'Estrasburgo, de 4,8, de cada 100 remats. I Tierno Barre, 4,28. Nico Jackson, 4,1, y un tal Ekitike del Eintracht de Frankfurt, 3,8. I això són els 5 davanters sub-23 amb més gol. Claro, dius, tia, si va arribar a espècie que jove les cames canviades. Pues el tio no sé com ho fa, però gol té. Amuntó. I damunt està fent un curs accelerat de futbol de la mà del pesat de Marcelino, que jo crec que solen ser bons. I una altra cosa. Ayoze Pérez, 12 gols en 22 partits. Sabeu quants partits va tindre que jugar en el Betis per fer 12 gols? 50. 50, eh? Ayoze Pérez ara mateix està en la lluita per ser el màxim golejador del futbol espanyol. Torna a dir, Ayoze Pérez era un extrem que així han reconvertit a davanter. Coses que passen, no? No està mal.
No, bueno, la veritat és que tots els que dubtaven a lo millor de les lesions d'Ayoze o de la joventut de Barry,
ja, però
supose que avui en abril ja estaran convençuts de que van ser dos grans acerts.
Claro, però tu pensa que tu estàs competint en les tres dobles més cares possiblement del futbol mundial, que més diners han costat i que més diners cobren, de llarg, Lewandowski, Rafinha, Mbappé, Vinicius, Sorloth, Julián, i quedaran els del City, Haaland i qui siga, no? Hòstia, i portes un gol menys que Julián i companyia, eh? I vale, portes 10 gols menys que els del Madrid i els del Barça, o 12, però estem parlant del Madrid i del Barça, eh? Que no tiene nada que ver.
No, per exemple, perquè a lo mejor es complicado saberlo, pero también m'agradaria saber quan cobren Iñaki y Nico en el Athletic Club y tú tienes que competir contra esos salaris y contra esos jugadors.
Queden 10 jornades. Marcelino, después de Getafe, li van preguntar a Sos sobre la lluita europea.
Bueno, nosotros, a ver, aquí en, a un lado siempre pensamos que podemos jugar en Europa. Tenemos que pensarlo, tenemos que intentarlo. ¿Por qué? Pues porque van 29 jornadas, bueno, 28 para nosotros, y hemos estado, creo que, en posición europea durante todas esas 20, si no 28, pues a partir de la tercera o la cuarta. Tenemos buen equipo, tenemos buena, muy buena, extraordinaria actitud, tenemos buenos futbolistas, tenemos buen club, pues entonces tenemos que pelearlo. Y bueno, entramos ahora en este tramo final decisivo, en una situación que yo creo que todos hubiéramos firmado allá por el, no sé si era 15 o 16 de agosto cuando empezó la Liga, después de una reestructuración amplia, después de haberlo pasado mal la temporada pasada, sobre todo en algunos momentos de la misma, aunque luego al final, pues bueno, pudimos rectificar y no pasar ningún sufrimiento final. Pero bueno, después de esa reestructuración empezamos bien, el equipo está sólido, el equipo gana muchos partidos, pierde pocos, compite y bueno, pues eso nos hace ilusionarnos y por esa ilusión vamos a luchar hasta el final, ¿no? A quedar lo más arriba posible. Nosotros somos de la idea de que si estás en un lugar el 13, tienes que mirar al 12, si estamos el 5, pues tenemos que mirar al 4. Esa es la mentalidad que debemos de tener, que venimos manteniendo durante toda la liga y que tenemos que lograr mantener hasta el final.
Bueno, pues este es Marcelino respecte a lo que veurà. És veritat que el Villarreal ha estat junt a l'Athletic Club l'equip que més temps ha estat dins de places europees. Des de la jornada 3 el Villarreal està dins de plaça europea, no ha eixit mai d'ella.
No, només un matís que crec que a Don Manuel li pregunten més directament per la plaça Champions i a Valverde sí que li pregunten més directament per el rival, claro. O sea, perquè el Villarreal és el rival.
A Valverde li pregunten per la distància, per la lluita per la Champions, perquè té 6 punts d'avantatge, que són 6 punts irreals perquè n'hi ha un partit menys, encara que ells poden pensar que poden perdre contra l'Espanyol, que podrien perdre contra l'Espanyol. Espere que no. Això diu Valverde d'esta lluita per Europa.
A todos los partidos, todos los equipos van obligados. Y si queda poco tiempo, o sea, quedan pocos partidos para terminar, cada vez un poco más, porque ya no hay margen de maniobra si te equivocas. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ganado el tener ese pequeño margen porque tenemos ventaja, pero luego después esa ventaja la tienes que aprovechar. Hace dos semanas jugamos un partido igualado en Sevilla y aprovechamos y ganamos 3 puntos. Hoy ha sido también un partido igualado y bueno, hemos empatado. Hay una igualdad tremenda entre todos los equipos. Y bueno, y como la liga es larga y estamos entrando en el tramo final, vamos a ver. Para nosotros es una suerte estar en la posición en la que estamos. Y lo que queremos es continuar, pero claro, los demás no creo que tengan la intención de que nosotros continuemos. Si no quieren continuar ellos, pues el domingo nos la jugaremos con ellos ahí.
Valverde té raó. Això ara mateix depèn d'un baló al palo, d'un fora de joc, d'una jugada de VAR. Recordeu que en Bilbao se fiquen 0-1 i empata Pap Gay en una falta que està avançat en una volea ahí a la frontal de l'àrea, que era l'1-1, i canvia el partit totalment. Estem molt igualats, els tres equips. Va ser una lluita molt igualada. Depèn de l'encert, o del moment de forma, o de la situació, o de les lesions que pugues patir, o de lo que els afecte Europa a ells, o de lo que t'afecte a tu, dels arbitratges, ahir fem conya, però me jue la orella que mos toca García Verdura en el Betis, d'àrbit. I Gil Manzano de VAR, eh? I ja tenim el dia arreglat. Parlant del Betis, parla don Manuel de la lluita europea.
Bueno, a medida que mantengamos un rendimiento, uno nunca tiene que colocarse un objetivo mínimo. Yo creo que es cierto que todavía el Atlético de Bilbao nos tiene 6 puntos de ventaja. En Villarreal estamos iguales, con un partido menos, tenemos que jugar con ellos aquí. Así que más que pensar en un objetivo o un puesto final en la clasificación, tenemos que mostrarlo a través de los partidos que tenemos, que estamos capacitados para intentarlo por lo menos, y eso se demuestra en el campo. El Atlético de Bilbao, igual que nosotros, vamos a estar con los días jueves complicados. Yo siempre he dicho muchas veces que eso pasa factura el domingo, así que hay que estar en plantel muy concentrado. Villarreal está solamente en una competencia y vamos a demostrar, o sea, intentar demostrar dentro del campo para que estamos capacitados.
Pues esta es la opinión de los tres entrenadores que están inmersos en esa lluita. Don Manuel también declara que eso va a ser igualadísimo, equilibradísimo y que ya veremos qui se ho emporta. Jo crec que el Betis té aquesta sensació de favoritisme. Ells diuen, hòstia, estem igualats al Villarreal, tenen un partit menys, però tenen que vindre així, estem on falla, portem 6 victòries seguides i no nos para nadie. Diríem que ara mateix són l'equip més rodat, més en forma. Lo que vos contava, imagineu-vos el respecte que li tenen al partit i la importància del mateix que han decidit no recurrir lo de Isco, que no jugue contra el Barça, per a que puga jugar contra el Villarreal. I lo que explicàvem al principi del programa, Rubio, el Betis llança la campanya, com li diuen, a la campanya esta?
Sí, bueno, a veure, al final és això que fica los precios a entrada, poden sufrir variaciones, però són 20 euros els gols, 25 euros el fondo i 40 la preferència.
Sí, sí. Pues dicho, queda, i ja sabeu, això va a to meter. No n'hi ha manera de que... No sé, tu què dius? Com acaba això?
Jo seguís dient que hi ha que acabar davant de l'Atlètic.
Que n'hi ha que acabar davant de l'Atlètic.
Damunt, en tots...
O sea, tu el Betis el veus que va... Que no,
no, però també en tots els respectes. No és el mateix desgast, per a mi, jugar contra el Jagiellònia, una eliminatòria de Conference, que l'Atlètic Club que anirà al camp dels Rangers, que patirà el que és un camp escocès, que damunt la final és en sa caseta i sa pressió pràcticament màxima de que té que arribar a la final, i el Betis pràcticament hasta la semifinal, que a lo millor topeta la Fiera, no té un rival realment ja, però, de garanties.
Bueno, però n'hi ha que jugar, i si passen al Jagiellonian tindran que jugar una altra ronda, no? I això a nosaltres ens afavorirà. Per això et dic que encara que empatares en casa contra l'Atlètic Club i no guanyares al Betis, també pots fer una ratxa com han fet ells tu de 6 partits seguits guanyant i tens un partit menys. O sigui, això se tracta de no tornar-se loco, de no tirar-se les mans al cap, de no desesperar-se, de no pensar que ja estem morts, de no pensar com després del dia de l'Alavés que no val ningú i que tots són una banda. No, això no funciona així. Igual que no funciona pensar que com tu no tens Europa i has fet aquesta inversió, vas a ser millors, perquè n'hi ha un muntó de condicionants que te fan que no eres millor. Ahir ho discutíem en la tertúlia. Joder, el Betis ha gastat 183 milions, dels quals són 168 quilos de límit salarial, eh? Que diu, sí, tu t'has gastat 140, dels quals 100 és el límit salarial. 130. Claro, tia, ells també juguen, eh? I ells també van com un avió i també tenen bons futbolistes. I són el Betis i l'Atlètic Club. Però en els últims 25 anys tu no tens res que envejar a ningú dels dos. És has competit. Mira, jo mirava avui que has jugat 55 partits contra l'Atlètic Club. Són una burra de partits. Bueno, doncs dels 24 que han jugat així, només n'han guanyat 4, eh? O sigui, l'Atlètic Club, que quan jo era pequeñico era un d'esos clubs que tot el món dia, joder, l'Atlètic Club, tio, mare de Déu. o anar a la catedral, que era, vamos, com anar a... Uf, així només a guanyar 4, eh? Ahir li van preguntar des de la tertúlia com veuen això de la guerra europea i si la podem guanyar o no.
A veure, jo penso que els 10 que tenim són importants, estos dos sobretot, perquè l'Atlètic Club en casa i el Betis tenim que anar allí, són els dos partits que anem a jugar-nos molta cosa, també mentalment, de que pugues fer. El Betis va de pujada perquè ha guanyat tots els partits i l'Atlètic Club també té això, no? Don Manuel, ahir encara dia el Villarreal no tiene ninguna competició, està més libre de tot... Pues bueno, tendrían que felicitar y aprovechar eso. Yo veig bé la final de temporada porque veig bé al equipo. A banda del Alavés que allí van patir tú y yo ese partido. Yo creo que el día del Madrid van millorar y al final dos arrancadas del Madrid nos van llevar els punts, pero yo ahir vaig veure un equip consolidat i que pot fer. Y yo creo que el sistema de joc de l'Atlètic Club y el del Betis també li va bé, crec que al Villarreal, ¿no? Serà la sort de moltes coses, però jo crec que estos 10 que queden, crec que podem que arribar a la quarta plaça. I com tu has dit, lo millor, a hores d'ara, a 10 partits d'acabar la Lliga, estem en condicions de que depenga de nosaltres mateixa. Guanyem l'Atlètic Club i guanyem el Betis i nosaltres mos fiquem davant.
Xus, tu com ho veus?
Jo crec que està complicat perquè estàs molt exigit, no? No pots... Yo creo que se va a importar el gato al agua, que digo en castellà, el que menos fallos fasa así al final. Com van parlar sempre, firmàvem arribar así a Xina. Yo creo que ho firmàvem tots a principi de temporada, en Suistancach. Crec que no mos beneficia lo que diga Pellegrini, me dona igual, però no mos beneficia lo de no tindre partits. De fet, cada vegada que hem parat 15 dies, mos han... complicat. Entonces el tema de no jugar contra l'Espanyol mos ha fastidiat, el tema de no jugar contra el Rayo mos va fastidiar, entonces, perquè són molts dies sense partit i per això pense que no beneficia, però també dic que ara, en el moment decisiu, lo de poder entrenar i no tindre que estar pendent d'un partit d'Europa League o lo que sea, pot ser que ahí sí que te done un punt de ventatge. Lo que dic, el que menos falle, i ahí sí que pense que, com diu Javi, s'ha de tindre estos dos partits, per lo menos que no hi siguin la moral trencar com hem sigut del de Vitoria. O sea, per lo menos si no pots guanyar, empatar, i si no pots empatar, competir i veure d'ahí i que siga per un fallo de... o que siguen ells molt bons o que mos robe un àrbit, però que siga algo que no siga que hagi sigut a passejate conforme ha passat en altres partits. I això sí, crec que contra rivals d'entitat no mos ha passat encara.
Home, jo ho veig complicat per l'entitat dels dos rivals, no? I perquè us ho he dit, jo li tinc més por als àrbits, que perquè si els àrbits poden carregar-se algú, els que més sobrem ahir són nosaltres. Ells són històricos, no sé què, i no sé quantos. Però està clar, o sigui, jo... ojalà, no? Ojalà guanyarem els dos, perquè damunt un juga contra el Barça i l'altre juga contra el Madrid. Claro, és que... que no seria descabellat, no?, que perquen contra el Barça i contra el Madrid. Guanyant tu i guanyant el de l'Espanyol és que es pot traure 9 punts en 3 partits. Però, vamos, jo ja afirme, guanyar-li a l'Atlètic Club, empatar en Sevilla i guanyar-li a l'Espanyol, el que tenim pendent. Capità general. Jo en l'equip confie, com dic. En les coses externes, les jugades grises i tot això, no confie gens. Perquè s'ha demostrat que no hi ha ni un gris que mos hagi caigut blanc. Sempre sí. Moja un negre el gris. Igual, i al Betis ara l'està així, això, blanco immaculado, que dius tu este matí.
Soc optimista, molt optimista. Depenem totalment de nosaltres, està clar. Jo discrepe de lo que comenteu o de lo que comentes tu, Xuf, avui, perquè jo crec que nosaltres tenim a favor sí, que tenim una única competició i en un equip com el nostre que és propens a tindre problemes físics per acumulació de partits, per desgast, etc. Imagineu que el dijous jugarem en Roma, quarts de final contra la Roma de l'Europa League, i el diumenge ve l'Atleti de Bilbao. No és lo mismo, o sea, el desgast, la possibilitat de lesions, la possibilitat de que Pepe se vaya un esguince el dijous, que Parejo se pota, li peguen una mala patada, que arribe Barry en un gol en el turmel dubte hasta l'últim minut, és que no té res a veure. I el estar pensant tota la setmana en el Atlético Bilbao preparant el partit i tot, jo crec que és jo a favor.
Bueno, pues esta es la opinió i vosaltres tindreu la vostra. Mira, vos dono un dato curiós, com a mínim. Des de que se manaren en Esiri, el Betis ha buscat ahir... Ai, el Sevilla, perdó, ha buscat ahir un grapà de davanters. No? I en Nacho, un tal Alejo Beliz, que estava en Tottenham, un argentí, que ara tenen seguit a l'Espanyol, perquè no va jugar molt al Sevilla.
Mariano,
aquell del Madrid.
Acor Adams.
Quatre davanters en l'últim any i mig. Sabeu quants gols han fet aquests quatre davanters centros? Quants, Rubio?
Sí, no sé.
Zero. Ojo, eh? Zero. Ara estan preguntant, la davantera del Betis serien el Chimi Ávila i este que han fitxat ara...
El Cucho.
Sí, el Cucho. Ha costat el mateix que la del Villarreal. 14 el Cucho, però crec que té una opció més de 4 quilos més. Serien 18, però 14. I el Chimi Ávila, 4 quilos. Eh? 18 en total. Ha costat la davantera del Betis. Els mateixos que tu. 18 milions. 2:42. Pregunten, és clar, el Villarreal no ha tret el preu en tres de Betis, de camp del Betis.
No, perquè Gonzalo m'estava dient que li interessarien i diu que encara no se poden comprar.
Bueno, perquè no les hauran enviat, no? Suposo jo. Suposo que les ficaran a la venda, no? Home, no patiu, en el camp del Betis n'hi ha pa avorrir d'entrades, perquè mos toca un sector, no sé quantes són, però... 500, no crec que anem 500 el dia de diumenge de Rams a Sevilla a veure el Betis Villarreal, no?
Complicat.
Ojalá, Déu, però bueno, està difícil. Lo dicho, avui començat a entrenar el Villarreal, està Pau Gay, no està Pepe, estan tots. Tu quin 11 creus que jugarem contra l'Atlètic Club? Avui que és dimarts i ja podem començar a fer-nos una idea.
Junior,
Foyt. Ah, Junior, ja, tirada ahí de triple, no?
Foyt, Canguala, Costa, Cardona... Parejo, Comesaña, Buchanan, Baena, Barri y Ayoce.
Vamos. Que juga Pape Gueye, usap hasta San Pascual, Rubio. Dumenge. O sea, el dumenge crec que és molt difícil que no jugue Pape Gueye. A no ser que tinga una molèstia que li... No me den que estiga mitjanament sa, juga dumenge, però sí o sí. O sea que... Parejo, Pape Gueye, millor?
Vale.
Va, apuntem-ho. Después veurem. No continua Pau Navarro, no?
No.
Ho tens clar?
No, ho tinc clar, però jo la meva aposta és... Foyt aposta. Per a defensar a Nico.
Vale. 43 sobre les dos.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes. En Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
¿Las de las frases motivadoras? Vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay 4 modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Tens d'opinió de lo que estem vivint, de lo que estem per, lo que va n'hi ha que viure i lo que ve. Luquen Amenábar, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Xavi, què tal?
Bueno, hemos empezado el programa hablando de lo que queda y cómo llegamos. Hemos escuchado a los técnicos dar su valoración. ¿Cómo ves tú la recta final y la lucha por la Champions League entre nosotros, Athletic Club y Betis?
A ver, pues ¿cuántos puntos son? Sigue estando pendiente nuestro partido, que podemos ahí remontar algunos puntos, y esta semana pues tendremos ese duelo directo donde posiblemente se definirá si estamos en la lucha de la cuarta posición o no. En los últimos 3 partidos, Real Madrid, Alavés y Getafe, yo dije en su día que creo que lo importante era sacar 4 puntos. Se han sacado 3, así que tampoco está tan lejos, pero dependerá de este partido, de si al Atleti le ganamos, pues estamos para mí bien para pelear por esa cuarta posición. Si no estamos, tenemos que estar luchando por esa quinta posición, que posiblemente también nos dé el acceso a la Champions League. Pero yo al equipo, aunque en las últimas jornadas no están siendo buenos resultados en general, aunque no me parece que estuvieran siendo malos tampoco, yo al equipo le veo bien y consistente para sacar una buena cantidad de puntos.
A ver, hace nada el Atlético parecía imposible alcanzarle. Ahora, si ganas los 2, el que te queda aplazado y el suyo, los pasas. Cuidado, ¿eh? Sí, y yo decía ayer que este es el tercer mejor Atlético a estas alturas de la historia y el sexto mejor Betis a estas alturas de la historia. O sea, que son dos rivales que están dando casi su mejor versión, ¿eh?
Sí, es que el Atlético justo, o sea, el Atlético de Bilbao, pues está haciendo la temporada, pues no sé si decir histórica, pero prácticamente, que parece que la Europa League y demás probablemente no le está haciendo pasar mucho factura, pero yo sigo insistiendo. Todavía estamos, pues ahora llegamos a abril y ahora es cuando el Atlético le va a empezar a pasar factura posiblemente las jornadas europeas, y nosotros eso ya lo sabemos. La experiencia que nos da el Atlético de Madrid está también, tiene un equipo pues bastante competitivo. Sí que es cierto que últimamente está flojeando, pero que estemos en esas conversaciones o en esas posibles conversaciones habla bien del Villarreal. Es que yo, sinceramente, aunque obviamente es normal que el equipo tenga bajado altos y bajos como estamos teniendo esta temporada, pues si hacemos una media de lo que está siendo la temporada del Villarreal, le tenemos que dar, no sé, sobresalientes. Y si somos un profesor, digamos, muy estricto, pues igual no un sobresaliente, pero un notable alto sí. Y es que no sé, yo no creo que el Villarreal se vaya a caer por completo tampoco, porque ahora que estamos en unas conversaciones de que los últimos 2 partidos de Madrid a la vez hemos perdido, hace unas jornadas también ante el Valencia empate. Pero no sé, yo si veo la media de puntos en general, no nos hemos caído en ningún momento.
A ver, el del Valencia te empatan de milagro. De milagro del Niño Jesús, que es la única jugada que hacen en todo el partido. El de Vitoria, por más mal que lo hicieras, es increíble que no acabes como mínimo empatando aquel partido. Y el del del Madrid, o sea, en ninguno de los partidos que pierdes mereces perder y da sensación de un equipo desnortado. El de Vitoria, si te lo compro, que hiciste un poco el canelo. Pero el resto compites. Vamos a ver, ahora te viene tu Tourmalet, te viene ahora. O sea, ahora te viene el fútbol de verdad. Los 2 rivales directos, los 2 equipos más en forma de la liga, el Betis, que es el Brasil de los 70. Pues vamos a ver qué hace el Villarreal, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy contigo. Yo no creo que el Villarreal en estas últimas jornadas estuviese tan mal. Yo le achacaba los resultados, pues digamos, a la falta de claridad en los últimos metros. Por ponerte un ejemplo, claro, esta jornada del Getafe, ese primer gol de Ayoce, con ese toque que habilita a Buchanan, y Buchanan luego le mete el pase atrás a Ayoce, que marca el gol. Yo recuerdo ante el Real Madrid varias jugadas justo con Buchanan que consigue ganar línea de fondo, que a mí Buchanan, aunque no estuvo muy acertado en los últimos metros ante el Madrid, me gustó, ganaba línea de fondo, pero luego no acertaba el pase. Y si esto, como esto, en estos partidos ante el Getafe, pues sí que se ha conseguido llegar con más calidad y ser más precisos en esos últimos metros, pues es que el Villarreal, yo sí que creo que al Athletic le podemos ganar. De hecho, es que el Athletic justo es un rival que, más o menos como el Getafe, te va a apretar arriba, te va a dejar ciertos espacios atrás, y con un planteamiento, yo diría que parecido al que vimos en Coliseum, quizás siendo más protagonista jugando en la Cerámica, yo sí que creo que el Villarreal puede ganar este tipo de partidos. Y es que ahora, pues parece, pues yo tengo que decir que justo Barry Ayoce es una delantera que quiero que se vuelva a repetir, pero sí que creo que en el área rival, que es lo que para mí faltaba ante el Alavés claramente, porque como tú dices, era un partido que mínimo tenías que empatar, y contra el Madrid, pues es el Madrid, pero igual creo que vamos a estar compitiendo al Athletic de tú a tú hasta, bueno, siempre si ganamos a ellos, hasta el final de temporada.
¿Foyt lateral o central?
Bueno, a ver, yo como tónica general, lateral, pero para esta temporada, en estos partidos como ante el Getafe, que te presionan arriba y necesitas una salida más limpia, de central, porque Canguala, pues bueno, Canguala ya vimos también en el partido anterior, aparte también está jugando en el perfil que no es natural para él, tampoco te suma tanto en salida, y luego, aunque sí que está algo mejor, tampoco es un jugador que sea muy fiable en la salida. Y Foyt, yo creo que en este tipo de partidos sí que te da mucho, pues en esa fase ofensiva. Antes estaba mirando datos, y Foyt, cada vez que Foyt juega de central, es el jugador que más toques hace, es el jugador que más veces habilita a los centrocampistas. O sea, si no estoy muy equivocado, al menos tiene mucho protagonismo con balón. Y creo que eso, no hay ningún jugador que te sume. Y el Villarreal a veces sí que parece que suele ser un equipo que quizás está a falto de ideas con balón, y Foyt eso te lo da. Luego, pues ya estaremos hablando, pues partidos como, ya no sé exactamente cuáles nos quedan contra los rivales grandes, pero si hay algún partido donde tienes que tener una línea de tres atrás que sea más sólida, pues puedes tirar a Foyt de lateral. Pero yo en partidos como ante el Getafe, que
escucha,
sabías,
contra el Athletic Club tiene que jugar de lateral. Va a jugar de lateral.
Sí, contra el Athletic Club. Justo con Nico Williams.
¿Y contra el Betis?
Yo sí creo que, ¿cómo?
¿Contra el Betis?
Contra, claro, el Betis, yo
esos
creo
partidos,
que también,
con partidos. Claro, con jugadores desequilibrantes en banda, necesitas a Foyt cubrir ahí, que te da mucha seguridad. ¿Luis Junior o Conde?
A ver, es que yo soy muy mucho de Luis Junior. O sea, a mí me extrañaba que Conde estuviese jugando tanto. No tanto por Conde, porque también creo que es un portero que ha demostrado ser bueno para el Villarreal. Pero es que Luis Junior a mí me parece que te da algo que no te da Conde, y es mucha seguridad por arriba. Y el Villarreal esta temporada está siendo un equipo muy flojo por arriba, en centros laterales, y eso es que Luis, yo creo que te lo suple bastante bien. A mí Luis Junior todavía me está faltando algún partido que quizás Diego Conde sí que ha tenido, pues alguna parada clave que claramente te dé los tres puntos, y eso al final es lo que, digamos, se vende o se ve más fácilmente. Pero es que a mí Luis Junior me gustó mucho en ese momento donde Diego Conde estuvo lesionado. Me parecía que estaba creciendo, y ante el Getafe para mí estuvo bien. Obviamente tendrá cosas a mejorar. Tiene, pues no sé qué tiene, 23 o 24 años, no se ha cumplido, ¿no? No lo sé, pero es muy joven, tiene que ir mejorando ciertas cosas. Pero es que a mí Luis Junior me está gustando. Sus atributos como portero me gustan más que los de Conde, porque para mí ese juego aéreo es muy importante, y más en este equipo, y es algo que quizás no se ve tan claramente.
Otra, ¿Buchanan o Pino?
Ahora mismo Buchanan, que creo que también, ya te digo, para mí ante el Madrid estuvo bien, ganó en línea de fondo varias veces, y ahora pues si empieza a hacer más precisión, como ahora pues ya ha hecho la asistencia a Ayoce, y al final sumar cifras siempre te da la confianza al jugador, yo ahora mismo optaría por Buchanan, porque encima Jeremy está pasando un bache que bueno, realmente ayer sí que podía haber acabado el partido haciendo una asistencia, pero sí que Jeremy quizás le viene bien esa competencia para que se ponga un poco las pilas.
Vale, ¿y Barry o Pepe?
ello Barria. Y voy con Barria al 100%. Para mí Barria y Ayoce tienen ese realismo en la delantera. Y es que, sobre todo también porque Ayoce me parece que en punta te aporta, pero no te... Para mí no... La única razón para que Ayoce juegue en punta tiene que ser que Girard esté sano y son tus dos mejores. Pero para mí, si la alternativa es que jugar con Nicolás Pepe de segundo delantero y Ayoce en punta y sentar a Barry, para mí no merece la pena. Barry está bien, Barry te suma. Yo no entendería la victoria de ayer más allá del gol sin Barry en el campo. Y yo, entre Barry y Pepe, me quedo con Barry siempre.
Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Hola, en Diven Marina. Y ahora me acompaña Bruno. Tienen 4 y 5 años. Aprenden música de una forma muy divertida. Al conservatorio, mestre Goteri.
Yo soy Mario. Tengo 6 años. Comenzaré a tocar diversos instrumentos para poder triar.
Lo que más me agrade,
yo soy María. Vaig a clases de danza. Y me pase pipa.
¿Y tú qué esperes? ¡Apunta!
Més informació al Conservatori Mestre
Goteri. Smart Mobility Systems. Especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Tus gustos, tu rutina, tus necessitats, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Pues xiquet, son les treses. Com dia aquell, veurem què passa. A partir d'ara, ens entrem ja en el partit de l'Atlètic Club a partir de demà. La notícia és que diuen els bascos que juga Sancet, que l'han tingut castigat ahí una temporadeta per una cosa rara, però que ja ha passat el castig. O que han dit, hòstia, contra el Villarreal anem a ficar a este, encara que estigui castigat, que si no, malo, no?
Sí, l'altra duda que crec que tenen és si jugarà Viviano Paredes al central, però sembla que Sancet que sí que el ficaran.
No se guardarà res pensant en els Rangers, estos.
No crec, és el dijous següent.
No se guardarà res. Les tres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2.